Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, arrenquem aquest dijous 6 de maig de 2021 al Penedès en xarxes. Calfem motors a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca per acostar-vos aquestes 3 hores de ràdio d'actualitat en clau alt i baix Penedès. Els dijous, com que ja som a les acaballes de la setmana, ja es flaira les ganes de cap de setmana, comencem amb l'agenda cultural. Un repàs exhaustiu a tota l'activitat cultural, lúdica i festiva d'aquests propers dies als diferents municipis de les dues comarques. Amb tot aquest reguitzell de propostes culturals, arribarem a 2:15, primera cita amb les notícies del Penedès. A continuació serà el torn de l'economia i empresa. Avui comptarem amb l'Orlando Palacios, cap de comunicació de Globality, que ens presentarà un parell de projectes, un de transició digital per a petites i mitjanes empreses i un de transició energètica, ecològica i sostenibilitat. A les 10 a l'actualitat presentem l'IFE de l'Alt Penedès, ubicat a l'Institut Alt Penedès de Vilafranca, una formació postobligatòria adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials a partir dels 16 anys. Ens acompanyaran la Carmen Gordillo, coordinadora de l'IFE Alt Penedès, i un dels alumnes, el Fèlix Solsona, però no serà l'únic alumne que ens acompanyarà, perquè alguns companys seus de primer, de segon, de tercer i de quart també ens han fet uns enregistraments parlant-nos de la seva experiència que escoltarem. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, arribarà aquest segon flash. I a continuació, el Cuida't. Avui la terapeuta Roser Ferrer no estarà sola, sinó molt ben acompanyada per parlar de Reiki amb l'especialista Noelia Salido. A les 11 ens acompanyen la Gaby Giral, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca, i la Laura Carbó, tècnica del Servei de Medi Ambient de Vilafranca, per parlar-nos de la nova tarifa elèctrica que entra en vigor aquest 1 de juny. Se n'ha parlat poquíssim i segurament molts ni us heu assabentat, i afecta pràcticament a tothom, a les llars i a les petites i mitjanes empreses, i com dèiem, entra en vigor d'aquí menys d'un mes. Us explicarem aquesta nova tarifa, en què consisteix, perquè al llarg del dia hi hauran fins a 3 períodes diferents, per tant 3 preus als quals pagarem l'electricitat diferents. També ens farem 5 cèntims del nou etiquetatge per als electrodomèstics i també de les bonificacions en l'IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. A 11:45, tercer flash informatiu, tercera cita amb les notícies del Penedès. I com cada dijous ens agrada acabar amb música, avui és el torn de les zones de música que ens acosta la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, tot parlant de l'escola, de què s'hi cou, i avui conversant també amb la sadurninenca Nana Lobby, que presenta l'EP Happiness is a Myth. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, als 2:15, aleshores en punt, acabem d'explicar què passa més enllà de les nostres fronteres, més enllà del Penedès. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem amb butlletins a les 10, a les 11 i a les 12. Així transcorrerà aquest matí de dijous, 6 de maig de 2021, des d'ara i fins les 12.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim l'agenda cultural, aquesta petita brúixola que ens permet situar-nos amb tota l'activitat lúdica, cultural i festiva dels propers dies, sobretot del cap de setmana. Una agenda que comencem a Moja, a Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens agrada començar aquest apartat de l'agenda habitualment doncs, amb la biblioteca itinerant, el Bibliobús al Castellot, aquesta biblioteca sobre rodes, que avui mateix, aquest dijous, estarà davant de l'Escola Circell de Moja a partir de 3:45 fins a les 6. També avui a l'Espai Jove de la Múnia s'hi ha programat un taller per joves per fer sabó ecològic de romaní amb la Sambuneria. Serà a partir de les 4 i per més informació cal contactar al telèfon 682-71-1957. I als Monjos divendres es presenta l'exposició Cojove 19 de Xoc Cultural a partir de 6:45 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro amb l'actuació de dansa moderna a càrrec de Ferran Francesc i Ariadna Olivella. És imprescindible la inscripció prèvia fins aquest divendres també. El telèfon és el 938-18-62-96. Obligatori també mascareta per als majors de 6 anys i accés amb una persona adulta. I dissabte no deixem el municipi de Santa Margarida i els Monjos, en aquest cas perquè s'ha programat a les 6 de la tarda la presentació del llibre El nou casal del Centre Cultural Recreatiu Rapitenc, una història de persistència i generositat a la plaça Ramon Cabré, un llibre de Pere Colet Caral, que ha comptat amb la col·laboració del mateix Centre Cultural Recreatiu Rapitenc, del grup d'estudis rapitencs i el patrocini de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. I a les 7, a la Societat La Margaridolla, concert show amb el duet d'ambient, amb la necessitat imprescindible de les reserves a info@lamargaridolla.cat o bé al telèfon 640-119-745. I dissabte es viurà la primera de les 7 sessions del curs de marxa nòrdica que s'ha programat en aquest cas al municipi de Vilobí del Penedès. Estarà impartit per Taís Camps i Eloi Sadurní. El cost de les 7 sessions és de 18 euros. Les inscripcions s'han de fer a l'Ajuntament de Vilobí o bé trucant al 938-97-89-80 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça vilassl@diva.cat. I diumenge es programa una tirada de bitlles catalanes a 11:15 al camp de futbol de la Ràpita dins de la Lliga Catalana sota l'organització del Club de Bitlles Catalanes de la Ràpita. També diumenge en 11:45 es convoca l'acte de presentació dels contes de la quadra a la Casa de Cultura de Mascatarro als Monjos, tot seguit l'espectacle infantil The Tower a càrrec de la companyia Traut. Es podrà fer la visita gratuïta de la quadra, el visionat dels contes, els cèrcols nous, els nius de les orenetes i el conte El so dels picarols. També és imprescindible la inscripció prèvia fins aquest divendres al telèfon 938-980211. Hi haurà també la possibilitat de comprar els contes a càrrec de la coordinadora de Valls. El preu és un conte 3 euros, els tres contes 6 euros. I us destaquem que la iniciativa Let's Clean Up arriba a Sant Martí Sarroca aquest diumenge. Let's Clean Up és una acció comuna arreu d'Europa per conscienciar sobre la necessitat de tenir una cura adequada dels residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida voluntària d'aquests residus abocats il·legalment a zones de bosc, platges o rieres. Enguany a Sant Martí hi ha aquesta participació, s'assuma per primer cop al moviment Let's Clean Up amb una jornada matinal que s'ha programat aquest diumenge al riu Foix, el tram que discorre pel barri de la Serra de Baix i el bosc de Calquim. Es tracta d'una jornada, per tant, de neteja, oberta a tothom, i que neix després d'una iniciativa ciutadana en col·laboració amb el mateix Ajuntament, l'ADF de Sant Martí i el grup Penedès Verd i el Centre Excursionista del Penedès. Serà a partir de les 10 i fins la 1. I acabem amb una activitat programada al conjunt d'Olèrdola aquest diumenge amb l'activitat familiar, la gimcana del Parc d'Olèrdola, l'estrany viatger i el seu mapa. Serà a partir de les 11 del matí.
Seguim ara explicant activitat que hi haurà aquests propers dies a altres municipis de l'Alt Penedès i ho fem des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem avui mateix a Sant Quintí de Mediona on hi haurà taller de neurociència per ajudar a créixer els fills. Es tracta d'un taller per a famílies amb joves entre 6 i 16 anys, un taller en aquesta ocasió online que es durà a terme de 6 a 8 del vespre. Ja per demà arrenca el Festival de Poesia a les Caves de Sant Sadurní, que enguany arriba a la seva 13a edició i que, de fet, ahir mateix ampliàvem amb la regidora de Cultura, Marta Castellví, també amb el Ramon Giró de les Caves, Jaume Giró Giró, que serà l'anfitrió d'aquesta primera cita del festival. Un festival que es durà a terme cada divendres, a les 8 del vespre, cada divendres del mes de maig, a unes caves de Sant Sadurní, i que, com dèiem, aquest divendres se celebrarà les Caves Jaume Giró i Giró. Això serà, com dèiem, cada setmana a les 8 del vespre, i amb recital poètic, en aquesta ocasió a càrrec dels poetes Lola Miquel, Esteix Argai i Santi Borrell. Això sí, com dèiem ahir, places exaurides des de fa dies, per tant s'haurà d'esperar a la propera, el proper divendres, que serà les Caves Codorniu i en el qual s'ha ampliat l'aforament. Anem ara a dissabte, ens quedem aquí a Sant Sadurní perquè hi haurà presentació del llibre de poesia de la sadurninenca Tònia Torrelles. És el llibre de poesia titulat Mel Amarga. Això serà a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, i això sí, seguint les restriccions Covid, una activitat amb inscripció prèvia, la qual la podeu fer a través de www.santsadurní.cat. Seguim a Gelida amb la programació escènica Les Finestres Indiscretes de les Escoles de Gelida Teatre. Es tracta d'una activitat que va tenir molt d'èxit fa unes setmanes quan es va fer, i per tant es torna a reprogramar amb doble cita, que es durà a terme tant dissabte com diumenge, 6:45 de la tarda, a diferents espais de Gelida, però amb convocatòria a la plaça de la Vila. És una activitat amb taquilla inversa, però amb reserva prèvia d'entrades a lesescolesgelidateatre@gmail.com. Ja per diumenge a Mediona tindrem doble sessió de teatre amb Rebota i Rebota i En tu cara explota. Es tracta d'una obra teatral que es durà a terme al Casal Medionenc, tant a les 12 del migdia com a les 6 de la tarda, aquesta darrera funció. Amb col·loqui, té un preu de 4 euros, és una obra destinada a partir dels 14 anys, i ja podeu fer-vos amb la vostra entrada a través del web de l'Ajuntament de Mediona, que és www.mediona.cat. Anem ara amb un dels destacats del cap de setmana, i és que dissabte i diumenge Puigdàlba celebrarà la festa de la Mare de Déu del Remei. Ho farà dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent, amb concert amb set de rumba, i ja per diumenge dues propostes. A les 12 del migdia a l'església de Sant Andreu hi haurà ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Remei, i ja a la tarda, a partir de les 7, també a la Sala Polivalent, tindrem màgia amb Magic Hall. I acabarem setmana recordant que aquest cap de setmana arrenca la Primavera del Cava, una iniciativa de l'Associació de Elaboradors de Cava que celebra cada any l'arribada de la primavera, i enguany ho fa de la mà de 12 cellers que oferiran propostes especials. La primera de totes aquestes activitats arriba dissabte a les 10 del matí a Jovell Camps, que ha preparat una sortida amb bicicletes elèctriques. Si voleu saber més sobre aquesta primera activitat, o fins i tot conèixer tot el plàning d'activitats que AECAV ha preparat per aquest mes de maig, només heu de consultar el web www.laprimaveradelcava.com.
Rematem ara l'activitat de l'Alt Penedès amb les propostes que trobareu a Vilafranca. Avui a la Biblioteca Torres i Bages, la Maria Rodríguez, col·laboradora nostra, explica el conte Nèlia l'oreneta que sabia llegir, escrit per ella mateixa, a les 6 de la tarda. La Nèlia és una oreneta que arriba a la biblioteca cada primavera, i un dia coneix la Mariona, una nena molt curiosa a qui li encanten les bones històries com a ella. No us expliquem més. És un conte per a infants a partir de 4 anys, i si voleu anar a escoltar-la aquesta tarda cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. Hem començat amb els petits i ara anem amb els grans, perquè aquesta tarda hi ha classe a l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Vilafranca. Joan Manuel del Pozo, professor emèrit de Filosofia de la Universitat de Girona, parlarà de l'Escola d'Atenes de Rafael o la paraula com a valor. Recordem que aquest tercer trimestre del curs, que va engegar el passat 8 d'abril, després de més d'un any aturats, s'ha reprès amb la novetat que hi ha dues sessions, a les 5 i a 6:45 de la tarda. Demà comença el cicle Ús Social del Català, organitzat per Òmnium al Penedès, que consta de 4 actes on diferents convidats parlaran de l'ús de la llengua. Demà a les 7 a l'Auditori de Vinzeum, Carme Junyent parlarà de l'ús del català, el seu perill d'extinció i la seva defensa. I divendres tindrà lloc la darrera sessió de A l'Agrícol parlem de música, amb una xerrada a càrrec de Jordi Madaleno al voltant de l'òpera Aïda, de Verdi. Serà a 7:45 del vespre i serveix com a preparació a la sortida al teatre L'Atlàntida de Vic per assistir a la representació d'Aïda, que en aquest cas és oberta al públic en general. Aquesta sessió limita l'aforament al 50% i si voleu assistir heu de fer reserva prèvia escrivint al correu lagricol.musica@gmail.com. L'Agrícol tot junt, lagricol.musica@gmail.com. I aquest dissabte a les 6 de la tarda la companyia de l'Iri representarà l'espectacle de titelles Les sirenes són calbes, un espectacle familiar per a nenes i nens a partir de 5 anys. Aquesta preestrena és fruit de la residència feta per la companyia El Casal. Un espectacle còmic i alhora poètic que reclama el dret a no haver de ser gris pel fet de ser adult, a triar en què volem fer servir el nostre temps i que ens recorda que nosaltres tenim les respostes del que estem buscant. Les entrades es poden adquirir a la web del Teatre Casal, a les taquilles una hora abans de l'espectacle o a les oficines del Casal, de 5 a 8 del vespre. I dissabte a la tarda, Cal Bolet, amb les entrades completament exaurides, es representa La cabra o qui és Sílvia, d'Eduard Talvi, amb Jordi Bosch, Emma Vilarassau, Roger Vilà i Jordi Martínez. L'obra s'havia de representar el 5 d'abril, però un membre de la companyia estava en quarantena i es va reprogramar per aquest dissabte 8 de maig. I acabarem amb un parell de concerts. Diumenge a les 7 de la tarda, The Humphries Quartet actuarà en el Fòrum Verger Balaguer en el marc del festival Músic Veu. Amb 10 anys de trajectòria s'han convertit en un dels quartets vocals de referència, guanyant 4 vegades la medalla d'or al Campionat d'Espanya de Quartets Barbershop. La seva música és un viatge sonor que acull una gran varietat de gèneres, des del jazz a versions de música clàssica fins als hits pop més actuals. I a la mateixa hora, a les 7, a l'Auditori Vilafranquí, actua el Colina Miralta Sambit Trio, que commemora els 15 anys als escenaris i presenta una recepta màgica de jazz, estàndards llatins i músiques d'arrel popular que continua més viva que mai després de trepitjar escenaris de tot el món. Un directe amb temes propis i clàssics, estàndards de jazz amb ritmes i colors africans, colombians i fins i tot flamencs. Aquest concert es fa amb la col·laboració de Jazz Club Vilafranca. I acabarem aquesta agenda cultural amb l'activitat del Baix Penedès que ens explica a Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que fins al pròxim dia 16 de maig les inscripcions de l'Escola de Música estan obertes. Seran telemàtiques, però només cal que doncs, entreu a Contrapunt i visiteu la pàgina web. Continuem a la Bisbal del Penedès, ja que fins al 21 de maig es pot visitar l'exposició Tota Pedra Fa Paret, la pedra seca a Catalunya, que es pot visitar al Centre Municipal de Cultura, al carrer Plaça Major, número 11, de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda. Continuem també a la Bisbal, ja que aquest dissabte, amb entrades exaurides, es farà la projecció de l'òpera Otelo de Verdi a l'Auditori Salva. Anem a Llorenç del Penedès. El dissabte a les 8 de la tarda a la Comprativa, a la Terrassa, es farà el tast de cerveses artesanats guiat pel elaborador cerveser Eduard Gutiérrez amb el tast de 5 cerveses del Penedès acompanyades d'una degustació gastronòmica amb opció vegana. El preu per socis és de 10 euros i per no socis de 12 euros. Cal inscripció prèvia al 629-23-75-60. Diumenge, a 9:15 del matí, sortint de la Comprativa, faran un esmorzar al poble de Selma, sortida amb cotxe fins al Pla de Manlleu i en arribar, explicació a càrrec de Marta Coy, esmorzar i retorn a casa. Ja a la tarda, a les 7, al centre, faran concert coral amb el Cor Songura. Tradició i poesia, un viatge ben especial. Anem a l'Arbós, i és que aquest dissabte es farà Gargots amb el DJ. I el diumenge, concert amb Ona i Júlia a les 12 del migdia i tot això es farà al al Cal Petó, al celler Cal Petó, i l'horari d'aquest és de dissabtes i diumenges de 12 del matí a 5 de la tarda, pel moment. Continuem amb un altre, ja que avui, dia 6 de maig, a les 6:45 de la tarda, al local cultural de Bonastre, el Servei de Joventut de l'Ajuntament organitza una jornada d'assessorament laboral i ocupació juvenil amb la col·laboració de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. És una activitat adreçada a tot el jovent de Bonastre que es plantegi entrar al mercat laboral o millorar la feina que tingui ara. També començar un curs bàsic de defensa personal entre l'Associació Activa Dona i l'Ajuntament de Bonastre, i serà tots els divendres del mes de maig i de juny. És un curs totalment gratuït, ja que compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i el Pacto de Estado contra la Violència de Gènere. I actes per a la dignificació de la fossa comuna de Bonastre. És que aquest pròxim dissabte, organitzat per la Comissió de Jornades Arneu Estela i l'Ajuntament de Bonastre, es faran aquests actes per la dignificació de la fossa comuna del cementiri de Bonastre. El primer acte serà a les 11 del matí a la Societat, amb la conferència La fossa comuna al cementiri de Bonastre, a càrrec de Joan Vilaseca i Figueres, i a la 1 al cementiri de Bonastre es farà la descoberta de la placa de la fossa comuna i parlaments per a la memòria dels soldats caiguts. Marxem cap al Vendrell, ja que el Vendrell celebra l'aniversari del naixement del dramaturg Àngel Guimerà avui, 6 de maig, en diferents actes. La primera, doncs, serà que tothom que vulgui, s'ha preparat una jornada de portes obertes de les 10 a les 2 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda. I avui mateix, també a 6:45 de la tarda, tindrà lloc l'espectacle Terra Baixa en Essència, amb el qual l'actor Jordi Mateu s'endinsarà en el món teatral del Guimerà a través de Terra Baixa, una de les seves obres dramàtiques més importants. Tot i que és totalment gratuït, doncs cal fer reserva prèvia al 977-66-10-06 o al correu electrònic museuguimara@elvendrell.net. Demà divendres, 7 de maig, mercat setmanal del Vendrell, en horari de 9 a 3 a la Rambla. El dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. També dissabte, esport i salut a la platja, tonificació i pilates a l'oficina de turisme. També dissabte, el repte de Pedro, reconstruir un dels mosaics a Santiago Pedrosa en forma de puzzle, i podré guanyar entrades per un espectacle d'alta temporada. L'horari serà de 4 de la tarda a 8 i és una activitat per a famílies de fins a 5 integrants. També dissabte, espectacle Smiley després de l'amor, al Teatre Àngel Guimerà, a les 8 de la tarda. El preu és de 17 euros o 15 amb descompte. I marxem a Calafell, ja que aquest dissabte a les 11 es farà una visita guiada a Baixa Mar. I pel que fa a diumenge, ruta dels ibers de Calafell, també a les 11 del matí. Per totes dues activitats, cal fer reserva prèvia trucant pel matí al 977-694-683 o enviant un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org.
Amb els Humphries Quartet i el seu Basket Case ens plantem a 9:45, qüestió de mig minut. Primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I'm one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no time to fight.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
Sometimes my mind plays my master's tricks.
It all keeps adding up. I think I crack it up. Am I just paranoid? Am I just stoned? Ta-da, ta-da,
ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès avisa que els parcs solars projectats són desproporcionats urbanísticament i malmeten espais protegits. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès veu tècnicament inviable la construcció de 6 grans parcs fotovoltaics privats al territori. Després de l'oposició política expressada les últimes setmanes, aquest dimecres es va presentar un informe tècnic on conclou que són instal·lacions desproporcionades urbanísticament i que atempten contra espais protegits, tant pel valor agrícola com per la fauna habitant. El Consell diu que els 6 parcs són, a la pràctica, una mateixa instal·lació disgregada perquè tots anirien connectats a una sola estació elèctrica i insisteix que transformen el paisatge d'una forma no desitjada. L'informe tècnic assenyala que els 6 grans parcs projectats ocuparien en conjunt 358 hectàrees repartides entre Sant Llorenç d'Hortons, Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues, Gelida, Subirats, Sant Sadurní d'Anoia, La Granada, Torrelavit, El Pla del Penedès, Santa Fe i Olèrdola. La superfície total de plaques representa la meitat de tot el teixit industrial de la comarca. La instal·lació més petita es preveu que ocupi 53 hectàrees i mitja, mentre que la més gran està projectada en un espai de gairebé 64. Carril bici a Cunit perquè els veïns no vagin pel voral. La urbanització de Jardins de Cunit és una de les de major grandària del municipi i en la qual cada vegada resideixen més veïns tot l'any. A poc més d'un quilòmetre del centre històric són molts vianants i en bicicleta els que han d'anar pel voral de la carretera per acudir al nucli que concentra els serveis i comerços. Aquesta via suporta també molta circulació i els qui hi han d'anar per ella alerten de l'excessiva velocitat a la qual circulen alguns conductors, la qual cosa és un perill, unit a la falta d'il·luminació. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per fer un carril bici entre el nucli de Jardins i la zona esportiva en un traçat d'1,3 quilòmetres. El projecte ja està redactat i ara comencen els tràmits per les expropiacions que siguin necessàries. El grup d'Esquerra Republicana, en l'oposició municipal, va assenyalar, no obstant això, que per traçar aquest carril bici falta un informe de mobilitat i planificar la xarxa de carrils per a bicicletes en el municipi perquè tinguin una lògica de conjunt i no quedin desconnectats els que puguin fer-se. Obrim Olèrdola demana aturar les obres del carril bici Vilafranca als Monjos. En un comunicat de premsa, aquest grup municipal considera que el carril bici actualment en construcció té un punt negre al seu pas pel polígon Clot de Moja, l'entrada i sortida de la rotonda sota la variant de la N340. Per això defensen que és millor aturar ara el projecte i repassar-ne el traçat en aquest punt per haver de lamentar després qualsevol tipus de víctima que hi pugui haver. Obrim Olèrdola assenyala que en tractar-se d'un polígon industrial seran nombrosos els vehicles pesants que transitaran per aquest punt i l'actual traçat, diuen, crea un punt de mala visibilitat a l'entrar al polígon, ja que és difícil veure les bicicletes o vehicles de mobilitat personal quan circulen en direcció Vilafranca. Per obrir Olèrdola aquest fet, sumat a la pròpia densitat del trànsit a les hores punta, en el millor dels casos pot provocar retencions a la rotonda de la variant.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com cada 15 dies parlem d'economia i empresa amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès, avui des de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou, explica'ns.
Molt bon dia de nou, doncs molt ben acompanyada. Tenim a l'Amèlia Mestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I m'ha fet especial il·lusió que el convidat d'avui és l'Orlando Palacios. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè fa anys que ens coneixem. Avui no ve per l'empresa que el coneixia, però ve per Globality, i ara sí, ja et cedeixo la paraula totalment, Amèlia.
Moltes gràcies. Doncs sí, tenim la sort de tenir aquí avui a l'Orlando Palacios, un dels responsables de l'empresa Globality, que ara mateix està celebrant el seu 10è aniversari, i a més, doncs expliquem una miqueta què fa Globality, perquè sou una consultora tecnològica, TIC. Explica'ns una miqueta, què és Globality?
Doncs sí, bueno, en principi, en primer lloc, moltes gràcies per la rebuda. Nosaltres, Globality TIC, som una empresa consultora que ens dediquem doncs, especialment a tecnologies, a la tecnologia TIC, a implementar doncs, solucions tecnològiques a empreses, petites i mitjanes empreses del territori del Gran Penedès i també del Camp de Tarragona. Tenim seu doncs, aquí al Penedès i també doncs, al Tarragonès i a Reus. I implementem solucions tecnològiques per les empreses. Això vol dir doncs que intentem donar aquest servei a les empreses per garantir doncs l'eficàcia, no, també d'aquestes empreses en molts sentits, des de la millora contínua, per exemple, en el que també som experts perquè hem implementat doncs, aquests sistemes, aquestes tècniques de millora contínua a moltes empreses com per exemple de distribució, empreses comercials i també doncs, ara darrerament doncs, tenim també molta incidència amb el que és doncs, els aspectes més relacionats amb l'ecologia, no? Amb el medi ambient, perquè també som consultors en aquest sentit doncs, durant molts anys, per exemple, en ajuntaments d'aquí del Gran Penedès hem portat el que són a les escoles el tema del medi ambient, de l'ecologia pels més petits.
O sigui, estem parlant de que et referies a sistemes tecnològics, sembla que amb la situació en la que ens trobem ara, tota la transformació tecnològica i sobretot aquesta que està una mica derivada des de Globality, sembla que s'hagi democratitzat una mica, no? Tot el preu d'aquestes infraestructures que aparentment eren poder inassequibles o només per empreses grans, no només per consciència, sinó per capacitat econòmica, i arriba Globality amb una sèrie de productes, que ara en parlarem, adaptades a la petita i la mitjana empresa. Això és innovador, és un resultat de la Covid, era una tendència, com és?
Nosaltres fa ja més de dos anys, tres anys, que estem treballant amb solucions, com per exemple el que parlarem avui, que per nosaltres és ara mateix un dels productes estrella, que és el Power BI, que és la intel·ligència de negoci aplicada a les empreses. I sí, com deies, efectivament, allò que era fins fa poc temps doncs només a l'abast de les grans empreses, de les grans corporacions, de les multinacionals, perquè tenia uns costos molt, molt elevats, ara, des de que ho treballem nosaltres, almenys aquí al territori des de fa dos anys, està molt a l'abast de la petita i mitjana empresa, que són solucions d'intel·ligència, de negoci, d'anàlisi de dades, que al final és cabdal per a una empresa. Per prendre decisions és molt important poder mesurar doncs, tota aquesta gran quantitat, no? Aquesta gran quantitat de dades que tenen les empreses actualment. I em refereixo, doncs, per exemple, doncs, si tu tens una empresa dedicada a la distribució de productes, o tens una empresa que té doncs, un vessant molt a nivell comercial, no? Tenir, no? Disposar de la informació del que consumeixen, per exemple, doncs els teus clients, és per un director de vendes, és molt important, és molt necessari.
Perquè és això el que fa el Power BI, és a dir, t'ofereix una imatge global del que està passant a dintre de la teva empresa en la vessant comercial?
Per exemple, nosaltres tenim dos productes ara mateix i estem desenvolupant un tercer que estaria més relacionat amb les compres, però ara mateix tenim el NG Intel, que és com hem posat el nom, no? NG Intel Analytics Comercial, que està doncs, relacionat amb el tema de les vendes. Després tenim també un que està relacionat amb les finances, no? Que és el NG Intel d'Analytic, doncs, de financer.
Financer. I, clar, jo sóc una empresa i dic, ostres, que interessant això, un software, no? Entenc que dius un software, que em fa una anàlisi de les dades, i ara tinc que fer tota una implementació a la meva empresa per incloure aquest software, o com funciona?
En realitat, nosaltres ens adaptem a... Totes les empreses ara tenen el seu CRM, tenen el seu ERP, i per tant nosaltres amb aquesta tecnologia xuclem aquestes dades d'on tu les tinguis.
Sigui d'on sigui, tingui el software que tingui o tingui el programa que tingui, Power BI permet absorbir aquestes dades per treballar-les. Això és interessantíssim.
I les treballem, o sigui, això és la part que, de la implementació. Quan nosaltres arribem a una empresa, evidentment tenim unes reunions on se'ns explica exactament quina és la situació, quines són doncs, les necessitats que té l'empresa, i ho adaptem. Llavors, amb un temps relativament curt, que poden ser una setmana i mitja, dues setmanes, això pot estar implementat. I amb solucions molt ràpides, molt visuals. El Power BI el que té realment és que és molt visual, que realment pots tenir gràfiques, pots saber en detall i en pocs minuts doncs, els teus clients quins productes són els que t'estan comprant. Això són informacions que ara mateix es tenen, evidentment, no? Però que trigues molt temps, un director comercial, que si ara mateix ens està escoltant algun dels directors comercials o algun dels responsables o gerents d'empreses, no? D'aquí del Gran Penedès, saben perfectament del que estem parlant, no? Aquelles maleïdes reunions que has de tenir amb el teu equip, maleïdes, vull dir, entre cometes, no? Però són necessàries, no? Amb el teu equip de vendes, s'han de preparar, o aquell director comercial que ha de reunir-se amb el gerent i presentar doncs, a l'estat doncs, de com està la situació, no?
Clar, imagina el que és preparar aquesta reunió, també, no?
Això implica molt temps, implica molt esforç. És un dels problemes que tenen, i ho sabem, els directors comercials, no? Que han de, ells tenen el temps que tenen moltíssimes coses que fer, llavors si a més han de preparar això, el més fàcil, que és aquesta solució que nosaltres diem Power BI, el més fàcil és agafar i en poques pantalles, en pocs minuts, tens solucionat doncs, aquests informes. Perquè al final el
que t'expliquen, no? Que t'expliquen molt bé, que donen una informació, estadístiques, imagino.
I a més, aquest director comercial, davant de la direcció general de l'empresa, home, doncs també es guanya un prestigi, no? Perquè pot explicar d'una manera ràpida, visual, molt entenedora i molt fàcil la feina que està fent ell i tot el seu equip, no?
Ho veig especialment interessant per a empreses que comercialitzen amb multitud de clients, és a dir, clar, a vegades l'estratègia comercial fa que tinguis que anar per un sector nou. Doncs s'entén que el Power BI t'ajuda a tenir controlat el sector nou, el client que tenies de tota la vida, si hi ha algú que t'ha deixat de comprar perquè potser no li has fet, no, aquella atenció, no? Perquè a vegades passa això, que desvies cap a una línia nova de producte, i això el que permet realment és tenir una visió molt àmplia i molt complexa i a la mateixa hora molt fàcil de tots els teus clients.
Exacte. És fàcil detectar, per exemple, si un client t'ha deixat de comprar durant un període de temps un producte que habitualment, històricament, sempre el comprava. Ho detectes i llavors et preguntes per què m'ha deixat de comprar aquest producte.
Clar, la reacció és molt ràpida.
Molt ràpida. Doncs ha entrat la competència, li han fet la competència una oferta doncs, millor. Podem millorar aquesta oferta? Pots reaccionar. Per tant, pots tenir el control molt ràpid, de manera molt àgil i molt fàcil, molt entenedora, el control de la teva cartera de clients i d'aquestes vendes que tu realitzes, no? Et pots avançar també a la teva competència, per tant, si tu disposes d'aquestes eines tecnològiques.
I imagino que en la vessant que tu deies més comptable, més financera, substitueix aquesta figura que ara està molt de moda perquè entenc que és necessària, no? Que és aquest controller, que és una mica la figura intermitja entre el comptable i el director financer. Bàsicament, aquest controller és una mica el que fa aquesta feina de treballar les dades per tal de que el director financer les interpreti o pugui prendre bones decisions. Entenc que això també acompanya molt, no? O sigui, aquesta, deies, per una banda, la part comercial, estàveu treballant en un producte de compres i també teniu molt, molt treballat la part financera, és així?
Exacte, portem 2 anys treballant-ho i de fet, puc dir d'aquests micròfons, doncs, que ja ho estem implementant a moltes empreses. Les empreses tenen aquesta sensibilitat. Jo crec que l'empresa del Penedès i l'empresa catalana de Catalunya, els empresaris sempre, doncs, home, hem tingut aquesta visió una mica de futur, no? I ens agrada estar a l'avantguarda, no? D'allò que realment a tot el món és una cosa, doncs, com molt, molt habitual. Portem 2 anys treballant també, doncs, amb l'analítica de dades en el vessant financer. Què necessita una empresa? Què necessita un empresari o un gerent o un director general? No? Ha de saber, ha de tenir molt clar, i els controllers, com deies, a nosaltres, en aquesta solució que estem aportant tecnològica, l'hem treballat amb financers, l'hem treballat amb controllers, vull dir que sabem, hem volgut conèixer, no? de primera mà, quins són aquests problemes, quines són les problemàtiques que es troben ells, i aquesta solució, com deia, doncs pots disposar d'indicadors financers, dels ratis, per exemple, d'una forma ràpida, molt fàcil, podria, amb una opció d'analitzar les partides implicades en la fórmula pròpia, no? del rati, tens doncs les previsions, per exemple, de tresoreria, el pool bancari, per exemple, tens una informació sectorial d'aquests ratis amb pèrdues, amb guanys, vull dir, tota aquella informació tan sensible que té l'empresa a nivell de finances, i que evidentment aquí sí que jo crec que és un producte que va molt adreçat a, doncs, això, a l'esfera, diguéssim, de l'empresa, podríem dir, o bé del propietari, o bé del gerent, o bé del director general. Aquí sí que estem parlant de poder treballar sobre un pressupost comptable, on puguis tenir comparatives visuals i informes i desviacions, d'una manera molt, molt visual. El que té de màgia o de màgic aquesta solució del Power BI que Globality implementa, doncs, a les empreses, és que és molt visual, que amb poques pantalles d'ordinador i fins i tot també del teu telèfon, si és necessari, o d'una pantalla d'una tablet, pots tenir una informació tan important que pot ser definitòria i decisiva, doncs, pel futur de la teva empresa. Llavors això, jo crec, pensem que té un valor ara mateix molt gran.
I tant. I et sento parlar i em dóna la sensació quan, per exemple, els telenotícies parlen de la Covid, parlen de les eleccions que van actualitzant al moment, no? Que a vegades dius, ostres, deuen tenir una quantitat de gent allà darrere, probablement facin servir alguna tecnologia tipus Power BI.
Correcte. Tota la pandèmia que hem viscut i hem vist a través de les diferents televisions, però, bueno, bàsicament a Catalunya, doncs, a través de TV3, i tota la informació sobre la pandèmia que ens ha facilitat la Generalitat de Catalunya a través dels seus portals, ho han fet a través de Power BI. Power BI neix realment qui descobreix o qui implanta, doncs, aquesta tecnologia és Microsoft. I fa ja uns anys. Per tant, té totes les garanties i per això dèiem des del principi que les grans corporacions mundials a nivell d'empreses i d'institucions ja l'han fet servir des de fa molts anys. I el que estàvem dient al principi, que ho has dit tu, aquí la gran notícia, jo crec, per l'empresari de la petita i mitjana empresa, és que això s'ha democratitzat, que els costos són tan a l'abast de qualsevol empresa que ens ho podem permetre. Que no estem parlant de grans inversions de diners, sinó que pots tenir aquesta solució i s'han de fer uns estudis, evidentment, perquè cada empresa, doncs, tindrà una... Però podria dir-te que estem parlant d'una inversió inicial que podria estar al voltant dels 3.000 euros.
clar. Vull dir que, per la informació que t'aporta, no és, és una inversió.
Exacte. I totes les solucions tecnològiques actualment es treballen realment amb un manteniment, vull dir, com Netflix, per entendre'ns, al final.
Això ho entenem tots.
Això ho entenem tots. Pues, això, la nostra solució de NG Intel és la mateixa idea. És tenir un Netflix.
Sí, és una implantació, després hi ha una quota molt petita de manteniment, i el que ha de deixar clar, ho dic per entrar ja amb l'altre producte, que no és menys interessant que el que estem parlant ara, és que pot absorbir, és a dir, pot xuclar qualsevol dada que ara mateix estigui treballant l'empresa. És a dir, l'empresa no ho té que veure com una amenaça per un canvi en la seva estructura i en la seva forma de treballar, sinó que el software el que fa és xuclar aquestes dades per oferir la informació al segon.
Correcte. No hi ha... Els empresaris que ens estiguin escoltant o aquelles persones que prenen les decisions de les empreses no han de patir en cap moment que això implicarà haver de canviar sistemes. No. A Globality el que fem és donar aquesta solució fent servir aquells sistemes que tu ja tens a la teva empresa. I és afegir una miqueta més,
sí.
Però realment sense gaire complicació.
No, hi treu molt de temps. Ara, l'altre producte que també, com ja hem dit, Globality és una empresa, una consultoria tecnològica, per tant té un altre producte que també és molt interessant. AirTest. No ens n'anem massa d'aquí, no? Què fa l'AirTest?
Doncs mira, per nosaltres és un... Nosaltres també som una consultora, com dèiem al principi, que hem treballat molt al tema del medi ambient. Parlar ara de sostenibilitat, parlar ara d'eficiència energètica, bé, ens venen d'aquí pocs mesos, jo crec, esperem, no? D'Europa, aquests famosos fons de la Next Generation, i en què estan centrats, sobretot? En diferents aspectes, però hi ha dos que destaquen, que és la transició digital, de la que hem parlat fins ara, amb la solució que Globality pot donar a nivell de digitalització i el Power BI, i l'altre és el tema ecològic, el tema d'eficiència energètica. Ens preocupa a tothom, ens ha de preocupar com a persones, el nostre futur, la Terra, no? El nostre planeta, i estem parlant molt de sostenibilitat. Doncs aquí el que proposa Globality amb aquest AirTest, amb aquesta solució que nosaltres anomenem AirTest, és l'estalvi econòmic en els edificis. En els edificis. Què vol dir això? Nosaltres estudiem, fem uns informes de nau industrial, per exemple, o d'un gran edifici, un informe sobre quina serà o quina és... la infiltració i la exfiltració de l'aire a través de l'envoltant dels edificis. I què significa això? Significa que, d'alguna manera, fent aquest informe, tu pots reduir en un 40% el teu consum energètic de la climatització, per exemple, d'una gran nau industrial, d'un gran supermercat. De fet, són... informes que estan són test no? que es fan sobre infiltracions de l'aire, de la humitat que té l'envoltant de l'edifici, les parets, el terra, el sostre, a través de les portes, a través de les finestres, i fent aquest blower door test, que és com es diu i ja s'aplica a països com Alemanya, a països com Holanda, com Bèlgica, d'una manera ja habitual, és obligatori fer aquests estudis, perquè què és més intel·ligent? Construir un edifici i no saber quina serà la repercussió que tindrà doncs la humitat, el sol, l'aire...
A nivell de consums, clar, consums d'energies...
Fer aquest edifici, fer aquest informe, fet aquest estudi, que és el que fem des de Globality, aquest AirTest, no? Que és un test sobre l'aire, al final, els fluxos de l'aire, de la infiltració i l'exfiltració de l'aire, i saber allà on tu tens que actuar per no tenir pèrdues d'energia, perquè al final si tu tens que climatitzar un espai, clar, has de fer servir energia, no? Energia elèctrica, no? Amb unes despeses, amb uns costos que té. Doncs si tu pots estalviar i pots saber des de un bon començament. Allà on tens que actuar per no tenir aquestes despeses, doncs tens un estalvi, com en deia al començament, d'un 40%.
Clar, un 40% seria en el millor dels casos. És a dir, no estem parlant d'una fuita amb una finestra que es detecta fàcilment, sinó que estem parlant, per exemple, en obres de nova construcció, estem parlant, per exemple, de naus amb polígons que hagin tingut, per exemple, diferents empreses, diferents reutilitzacions i, per tant, diferents estructures internes, que això pot haver generat doncs, alguna fuita, algun forat, algun canvi, no?, en el canvi d'activitat, inclús en vivenda, també?
També, en llars unifamiliars o...
O sigui, no és un inaccessible. Novament, no estem parlant de costos inaccessibles, sinó que estem parlant de costos que aviat no, doncs, tenen un retorn directe en la nostra factura de consums, no?
Exacte. Jo crec que és molt interessant. A veure, tot allò que ens ve d'Europa i que ja és d'obligat compliment per les administracions. Mira, a l'estat espanyol, a Navarra, ja s'està fent. A Globality, amb AIRTES, diguéssim, podríem dir que estem parlant d'una de les 10, 12, 15 empreses que hi ha actualment a l'estat espanyol que fa aquest tipus de test. I és molt espectacular, i acabo amb això, eh? Vull dir, és una instal·lació que fem de grans ventiladors a les obertures que tenen els edificis, que poden ser les portes, les finestres, etc. I a través d'un sistema informàtic aconseguim aquestes dades que ens serviran doncs, per poder actuar sobre aquest edifici.
Orlando Palacios, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos il·lustrat tecnològicament de dos serveis, diguéssim, que poden ajudar molt a les empreses. Ara, jo abans d'acabar, perquè estem ja sobre el temps, vull informar a tots els oients de que el 17 de juny tenim la nit de l'empresa, que vindrà l'economista Xavier Salai i Martín presencialment, que teniu tota la informació a fec.cat i que serà una nit en la que una mica intentarem retrobar aquesta normalitat que tant busquem les empreses i les organitzacions. Per tant, us esperem a tots. Fec.cat, podeu veure tota la informació i inclús inscriure-us.
Perfecte, doncs, Amèlia Mestre, moltíssimes gràcies com cada 15 dies i Orlando Palacios, jo no sé si et convidaran un altre cop, però jo seguiria amb la marxa.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera.
En qüestió de segons arribarem a les 10 del matí, butlletí de notícies, una breu pausa i seguim amb l'actualitat, on avui us presentem l'IFE de l'Institut Alt Penedès de Vilafranca.